Com a lectors hipercodificats, sovint entrem en un nou llibre amb prejudicis. No de manera conscient, però a vegades hi són. Si els protagonistes, per exemple, són un adolescent i un senyor madur, pot ser que es disparin unes quantes alarmes. L'habilitat, en aquest cas, d'una ficció veritablement interessant, consisteix a subvertir el famós horitzó d'expectatives. El resultat, quan és reeixit, supera i amplifica qualsevol idea preconcebuda. No passa gaire sovint, és veritat, però quan passa i quan l'autor es diu Sara Mesa, ens sentim agraïts com a lectors. Avui a Ciutat Maragda parlem amb Sara Mesa de Cara de Pan, el seu nou llibre Anagrama, i amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà d'aquesta extensa família literària de personatges a la frontera i de vides al marge. I el Joan Lluís Lluís ens portarà els vincles de Nabokov amb la Catalunya Nord. Avui, des dels confins, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
How gentle is the rain that falls softly on the meadow. Birds sigh upon the trees, serenade the clouds with the melody.
Ya podemos saludar a Sara Mesa, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Para hablar de este Cara de Pan, la nueva novela, esta relación entre una muchacha de casi 14 años, casi de hecho es el nombre con el que nos la iremos encontrando, y un viejo de 50 y bastantes, viejo también es el sobrenombre que se ponen. Una relación, yo creo que vale la pena subrayar, conversacional, porque básicamente se encuentran en un parque y charlan y dialogan. Y me preguntaba, si quieres empezamos por aquí, si el lugar, la complicidad que encuentran tiene algo que ver con su posición de outsiders en el mundo, es decir, de un mundo que les resulta incómodo cada cual, el suyo, ¿no? Y en el que tal vez no encajen del todo.
Sí, el mismo lugar donde ellos se encuentran a diario y donde se establece, donde se va desarrollando esta relación, el hecho de que sea un parque, ¿no? Que sea un parque por las mañanas, cuando no, en días laborables, que no suele ser el momento en que hay muchas personas, y que además ellos se ven detrás de unos setos. Es decir, es una relación desde el primer momento que parte de la premisa de la furtividad. Ellos se esconden, pues marca eso, ¿no? Lo que me preguntaba, el hecho de que ellos estén fuera del mundo, o más bien que el mundo quede fuera de ese espacio, ¿no?
Porque en el caso de la muchacha, la protagonista, casi hace campana, por así decir, no asiste a la escuela, en la escuela tampoco acaba de sentirse integrada en todo momento, tal vez en algún momento también hay algunos compañeros que no ayudan a esto, y el viejo también tiene un pasado particular, ¿no? que hace que tal vez necesiten, no sé si huir es la palabra que les funciona como actitud.
Sí, ellos están huyendo, pero básicamente, y lo dicen los dos con cada uno en su lenguaje, básicamente lo que quieren es que los dejen en paz. Quieren estar solos, quieren refugiarse. Más que huir, quieren refugiarse, ¿no? El azar los lleva a encontrarse y ahí viene el desarrollo de la historia, ¿no? Que no creo que se pueda revelar mucho, porque es un libro, Cara de Pan es un libro más bien corto, no llega a 150 páginas, entonces este tipo de libro no se pueden manosear demasiado, ¿no? Es complicado hablar de ellos, ¿no?
Sí, es difícil, y además es un favor que le haremos al lector de no revelar demasiadas cosas. Sí que es cierto que hay un problema, yo creo que fundamental problema, un planteamiento que tiene que ver con esta idea de la suspicacia social, no sé si llamarlo así, ¿no? Es decir, en un momento determinado la protagonista femenina casi dice incluso ¿por qué las cosas tan simples son tan difíciles de creer? Es decir, hay dos personas que hablan, se encuentran, dialogan, tejen una complicidad, y esto da lugar a, o podría dar lugar a una serie de, en fin, de pensamientos más allá, ¿no?
Sí, yo me preguntaba de una manera casi inconsciente, ¿no? Al principio, ¿por qué pensamos determinadas cosas o determinadas connotaciones van vinculadas a determinados hechos ya de manera automática, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me preguntaban qué estaba escribiendo, y si yo decía que estaba escribiendo la historia de la relación entre una niña de 13 años y un hombre de 50 y mucho, enseguida todo el mundo pensaba, se encendía la alarma de peligro, pederastia, y además casi todo siempre vinculado al ámbito sexual, ¿no? A mí eso me llamaba la atención, porque evidentemente eso está ahí, quiero decir, no puedes escapar de esa connotación, pero ¿por qué se activa ese mecanismo en determinado momento y en otros no? Es una cosa que bueno, que llama la atención, ¿no? ¿Dónde está el peligro exactamente? ¿Dónde anida el peligro? A veces hay cosas aparentemente peligrosas que en realidad no son peligrosas. Y pienso, por ejemplo, no sé, en una culebra, ¿no? Que da mucho miedo y en realidad eso no hace daño. Y luego, sin embargo, hay cosas en la cotidianeidad que las vemos normales, las estamos asumiendo, están al lado y a lo mejor ahí es donde está el verdadero peligro.
Te daba en todo caso respeto, Sara, que un determinado lector pudiera entrar precisamente por esa... resumen argumental, ¿no? Por ese planteamiento inicial de esos personajes, pudiera entrar en el libro con un cierto prejuicio de esta sordidez ambiental, por así decir.
No, está bien que el lector entre con ese prejuicio. Es el mismo prejuicio con el que yo empecé a escribir. Quiero decir, yo cuando escribo también me enfrento o trato de enfrentarme a mis propios prejuicios, ¿no? Creo que la premisa de partida que sea esa y que se enciendan ese tipo de alarmas, como he dicho antes, es lo adecuado. Lo interesante quizás es ver, bueno, cómo luego el lector va construyendo el libro a medida que avanza, a medida que va pegando determinados giros argumentales, ¿no? Y contra qué expectativas vamos a encontrarnos, ¿no? O vamos a chocarnos. Pero no me daba miedo, al revés, era lo que de alguna manera buscaba.
Hay otro detalle, tal vez más técnico, que a mí me parece importante en Cara de Pan, que tiene que ver con la focalización, con el punto de vista. Es un narrador, hemos encontrado ser un narrador en tercera persona. Sin embargo, la focalización, me parece, está sobre la niña. Es decir, la percepción que tenemos de lo que pasa, de lo que sucede del mundo, es la percepción infantil, desde incluso el mismo nombre de viejo, ¿no? A un tipo de 50 y muchos, algo que tal vez haría incluso ofenderse a unos cuantos hombres. Pero tanto el mundo a través de la mirada de ella, ¿no?
Sí que haría ofenderse a unos cuantos hombres que ya me lo han dicho. Algunos lectores me han dicho, oye, mira, el viejo es más joven que yo. Pero claro, es que ahí está el quid del narrador que has dicho, ¿no? El punto de vista es el de la niña. Para una niña de 13 años, evidentemente, un hombre de 50 y mucho es un viejo. Y un hombre de 40 también. O sea, que la mirada es la de la niña. El narrador es un narrador en tercera persona, pero no puede ser omnisciente porque lo que sabemos, por ejemplo, del viejo lo sabemos a través de lo que le cuenta a la niña o de lo que la niña ve. Esa parte se nos oculta más que la de la propia niña, ¿no? Entonces, sí, es un narrador en tercera persona, pero focalizado desde ella, que me parece que era la manera más natural que yo tenía de escribir ese libro, ¿no? Me hubiera costado mucho trabajo hacerlo desde el otro punto de vista.
La elección de esa focalización tampoco es gratuita y además tiene sus riesgos, como sabes, porque te obliga a ofrecer unos detalles y no otros, te obliga a plantear una realidad y no otra, te obliga a subrayar una verdad y no otra. Supongo que ibas con pies de plomo también a la hora de escribir desde esta dimensión, ¿no?
Sí, yo casi siempre escribo desde o bien una primera persona o bien una tercera persona focalizada en un personaje. Porque me parece la manera más natural de narrar. Yo creo que en la realidad nosotros no tenemos todo el panorama ante nuestro ojo, nunca. O sea, vamos descubriendo la realidad a través de un lado solo, porque no hay otra posibilidad. Somos parciales y así vemos el mundo, ¿no? Para mí lo importante, los riesgos que conlleva eso es que el lector a veces no entienda esta perspectiva parcial, es decir, entienda que esta es la realidad total y que le exija al libro lo que no se le exige a la vida, ¿no? Que el libro te explique la realidad total cuando no es así, ¿no? El hecho de, bueno, ahí hay también en el libro una parte en la que esta confusión se produce incluso dentro de la misma historia, ¿no? Lo que cuenta la niña o lo que la niña en determinado momento dice es la verdad o es lo que la niña dice, ¿no? Yo creo que esa alarma deberíamos tenerla también un poquito activa siempre, ¿no? En todo, no solamente en literatura. Lo que se nos cuenta es una parte siempre, ¿no? No se nos puede contar todas las partes. Tenemos que escuchar varios focos, ¿no? Para intentar montar una realidad aproximada y siempre será aproximada.
Pues es interesante también que cuestione el estatuto propio de verdad, ¿no? Y que el lector se plantee qué es lo real y qué no, y qué lleva a la fabulación y qué no. En todo caso, también hay una cosa que por ahí es importante, que tiene que ver, y me preguntaba a la hora de escribir, con la osificación de detalles. Tú decías, una novela corta en la que poco a poco vamos conociendo informaciones del pasado de los personajes, informaciones clave para entender cómo son y por qué han llegado hasta allí. ¿Te costaba esta diseminación de, no sé si decir, del suspense para... Es decir, no sé si hay un planteamiento, una trama paulatina de ir sembrando para que el lector vaya en un momento determinado recogiendo.
Sí, esa manera de dosificar la información, ¿no? Que No sé, yo creo que no es lo que más me cuesta, dentro de que escribir cuesta siempre y es difícil, porque creo que es mi manera natural de escribir. O sea, el escribo de una manera muy contenida, el lenguaje es sencillo realmente, no, la complejidad está precisamente en esa estructura que va poco a poco desvelándose y poco a poco abriéndose, ¿no? Pero realmente la prueba de fuego está cuando se lee eso, porque claro, inevitablemente, aunque yo vaya abriendo ese campo, en mi cabeza sí que está aproximadamente la historia mientras la estoy escribiendo. El lector no, el lector tiene, o sea, va descubriendo a medida que lee, efectivamente, y ahí es cuando uno termina de escribir y determinadas personas leen el libro y se dan cuenta de si está bien hecho ese mecanismo o no, ¿no? Pero yo lo tengo muy interiorizado, prácticamente todos mis libros lo he hecho.
Otro apartado interesante en el libro y que es omnipresente tiene que ver con su dimensión ornitológica, porque unas cosas que comparten, el viejo es un apasionado de los pájaros, conoce no solo la terminología, los nombres, el canto, ¿no? Y ella también poco a poco va aprendiendo, incluso hay un momento que se dice volar sin tener que mancharse de tierra, una cosa que envidian de los pájaros. ¿Jugabas esta imagen, esta metáfora desde el principio? ¿Ha ido saliendo y te ha ido ayudando a configurar también el retrato de los dos?
No, lo segundo. O sea, nunca parto de un símbolo, de una abstracción y lo desarrollo luego con imágenes, sino más bien al revés. Lo que pasa es que sí que es verdad que esas imágenes que uno escoge, en este caso el mundo de los pájaros, ¿no? Tampoco creo que sea algo arbitrario. O sea, algo debe haber a su vez dentro de mí o algo que se acompasa a la naturaleza de los personajes que hace que ese sea, digamos, el elemento adecuado y que adquiera luego una cualidad simbólica. Pero siempre luego, ¿no? Y en el caso de los pájaros, creo que está la doble vertiente, ¿no? Por un lado, todas las connotaciones vinculadas a la idea de encierro, libertad, volar, todo este mundo, ¿no? Pero también se habla mucho de los comportamientos grupales de los pájaros, ¿no? De la etología de los pájaros. Y se asemeja un poco también al modo de comportamiento grupal de las personas, ¿no? El grupo y el individuo es algo que siempre me ha llamado la atención. Estaba en Cicatriz, pero está muy, muy presente en Cada de Pan también, ¿no? Tiene su reflejo también en el mundo de los pájaros, ¿no? Cómo se relacionan los pájaros, los dominantes, los dominados, los tramposos, no sé, todo este tipo de historias que le cuenta el viejo a la niña tienen un correlato con el comportamiento humano.
El comportamiento humano que, si nos centramos en otro grupo, que es el de los adultos, no siempre sale bien parado. Pensaba, no tiene nada que ver, pensaba en el mundo, siempre me ha llamado la atención que en el mundo de Roald Dahl los adultos resultan como lector, resultan antipáticos, ¿no? Y aquí, salvo el viejo, con el que logras, me parece, empatizar bastante rápido, el viejo y la niña que tiene otro mundo, pues los padres, unos personajes que en un momento determinado se les llama policías de la mente, la escuela, la institución escolar, es decir, los adultos, es un mundo agresivo, a veces incluso beligerante, un mundo incómodo, ¿no?
Sí, bueno, mira, hay una expresión que utilizó hace poco Carlos Zanón para referirse a Cara de Pan, a ese escenario donde suceden las cosas, que él hablaba de un... Y la verdad que me encantó, digo, pues ya lo cojo, ¿no? Lo adopto. La expresión era un limbo no adulto. Es decir, ellos, ni la niña, que ya está en la adolescencia, ni el viejo, son exactamente infantiles. O sea, su mundo ya no es infantil, su mundo es otro. Pero tampoco es un mundo adulto. Ellos están en un mundo, en un limbo no adulto. Es decir, en una como una especie de tierra de nadie. Y ese mundo adulto del que habla, que es verdad que, bueno, ahí sí que está muy muy emborronado porque siempre está fuera, pero no sale, se concreta en persona, representa más bien la autoridad, ¿no? Las autoridades, como has dicho, la sanitaria, la educativa, la autoridad familiar, la autoridad policial también, ¿no? Que son opresivas por su propia naturaleza respecto a esta historia, respecto a los personajes, vamos.
Es la autoridad escolar que tiene un papel secundario, pero evocado una vez más, ¿no? En la mirada y en el recuerdo y en la narración de la niña. Narración no siempre fiable, pero en todo caso sí que vemos un retrato no solo de los profesores o de su ausencia en clase, sino de algunos alumnos, como decía al inicio, que la incomodan, ¿no? Que me imagino que eso también tiene un papel a una cierta edad de casi de retrato ambiental.
Sí, pero mira, no quise cargar las tintas sobre esto del acoso escolar o tal, ¿no? La niña no huye exactamente de que le digan Cara de Pan, que el libro se llama así por el mote que le ponen, ¿no? Eso es una más de las cosas, pero no es la más grave. Hay un momento en que ella descubre el cuaderno de evaluación de su profesora, donde no hay insultos, no está cara de pan, el plato de lentejas, espagueti, los motes, la gorda, el flaco, el chino, lo típico, ¿no? Pero hay otra serie de etiquetas, ¿no?, que con las que ella tampoco se identifica. Entonces, precisamente creo que el mundo escolar, el mundo sanitario, el mundo familiar, lo que estábamos hablando, funciona cada vez, no sé si cada vez más, desde luego, pero por lo que yo veo alrededor, funciona mucho con esas etiquetas y esas categorizaciones que son tremendamente injustas para determinadas personas que no se adaptan a ellas, que no sé, que tienen una personalidad o una individualidad muy marcada, que presentan cierto tipo de rareza y que se sienten excluidas de esa, no sé, de ese listado, ¿no? Del ¿dónde te ubicas? Pues no sé. Es un poco lo que a Cassie le pasa, ¿no? Tiene la sensación de desencaje, de desacople con el mundo, creo que es lo que hace que ella no vaya a clase directamente, no tanto el acoso escolar.
Ciertamente se habla de problemas de integración en algún momento, incluso referido a estos informes. Y bueno, y me preguntaba, tiene algo que ver también con la identidad y con esta idea de sentirse incómodas, ¿no? La elección misma de eludir un nombre, un antropónimo convencional y elegir, en cambio, un sobrenombre, les hace crearse también un micromundo, ¿no? Ellos, para el mundo, son lo que sea, que no sabemos sus nombres, pero siempre serán casi y viejo.
Sí, sí, total, total. De hecho, a la niña no, en un momento dado se dice que su nombre tampoco le gusta mucho, no da igual cuál sea, porque la historia efectivamente es la que está sucediendo entre ellos dos, y entre ellos dos son casi viejos, que no son para nadie más así. O sea, como dices bien, es un microcosmos, ¿no?, donde nadie más entra.
Sara, hay otro elemento importante. Hablábamos del canto de los pájaros. No quisiera acabar sin mencionar el canto de Nina Simone, que tiene un papel casi protagónico, porque el viejo es apasionado de Nina Simone, y igual que los pájaros, ella también va aprendiendo cosas acerca de este mito de la canción, incluso de la lucha por los derechos que ella encarnó en un momento dado, ¿no? ¿Por qué Nina Simone particularmente?
Pues fue una lección un poco intuitiva, ¿no? Me parecía que al carácter del viejo le pegaba bien estas devociones que tienen determinadas personas por cosas muy concretas, en este caso por una cantante que evidentemente es maravillosa, pero como le dice la niña, hay otras cantantes, ¿por qué no otras? ¿Por qué solo esta? Y claro, él dice, porque las cosas cuando se ven muy de cerca, según él, si las cosas se ven muy de cerca acaban gustándote, ¿no? Ella no piensa lo mismo, dice, bueno, también te pueden acabar asustando, ¿no? Pero el viejo sí funciona así, entonces igual que un obsesionado de los pájaros, y no del mundo animal en general, sino en concreto de los pájaros, ni de la ave en general, sino en concreto de los pájaros, pues igual le pasa con Nina Simone, que además, pues efectivamente también fue una persona que fue catalogada y diagnosticada y repudiada al tiempo que admirada, es decir, se produce ahí esa dualidad curiosa. No sé, como te digo, surgió intuitivo, no es que yo tuviera un esquema, venga, a este personaje le va a gustar tal cosa, ¿no? Pero a la medida que uno va escribiendo va encontrando, tiene este tipo de hallazgos, ¿no?, que luego no sé si son los correctos o no, pero que surgen en el momento de la escritura.
Correcto, ¿no? En todo caso funciona, y funciona excelentemente, como el resto de elementos y de hallazgos en esta novela Cara de Pan, en los márgenes, en la frontera y en la complicidad de estos dos personajes. Sara Mesa, muchísimas gracias y hasta otra.
Muchas gracias a ti.
Children, go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you one by one for the little bitty baby was born in Bethlehem. Children, go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you two by two, two for Paul and Silas, one for the little bitty baby was born in Bethlehem.
Ciutat Maragda.
Children, go.
I després de sentir la Sara Mesa, saludem un cop més l'Anna Vallbona. Què tal?
Hola, molt bé.
Borja Bagunyà, ben tornat.
Com va, això?
Heu disfrutat també, si el verb funciona, perquè veig per aquí Cara de Pan, és difícil, desprendre's de les vides de Casi i de Viejo.
Home, sí, és una novel·la que t'acompanya, però és cert, és a dir, l'entrada que propicia Sara Mesa amb aquests dos personatges és immediata i entres en el seu món, no? I és potser una de les grans virtuts de la novel·la, que, que hi entres i tu els estàs entenent perfectament, no? I és molt, molt interessant en aquest sentit.
Sí, una de les coses que comentàveu que tenia a veure amb aquesta veu de la, o aquesta mirada de la Cassi, no? De la nena, és que té aquesta immediatesa i té aquesta velocitat que és profundament novel·lesca i alhora té una certa aparença antinovel·lesca. És a dir, tu no obres el Cara de Pan i t'asseus a llegir una novel·la, sinó que realment és el que dieu, no? Obres el llibre i ja estàs situat en una escena i sense parlar dels personatges, no? I això és una sensació que potser estic dient una cosa molt òbvia, però que és, crec, molt difícil d'aconseguir. Que no sé si us passa quan llegiu, que dius, bueno, ara aquí tinc un autor, estic llegint un autor que és conscient d'estar escrivint una novel·la i ara jo sóc un lector llegint un paio que és conscient d'estar escrivint. Aquí no, jo crec que una de les virtuts té a veure amb això que deus, no? De la immediatesa, la vivacitat que tenen aquests dos personatges i la rapidesa amb la qual realment vols o t'instal·les, t'asseus, vaja, no? en aquest apart amb ells.
Compartint allò que deia la Sara fa una estona, no? Que en realitat, i ells ho manifesten així en algun moment, els personatges estan farts, és a dir, volen ser deixats en pau, no? I que el món és una cosa una mica fins i tot incòmoda, i ells estan allà, han trobat un reducte, una pau, un lloc.
Sí, és molt bonica la manera com la novel·la tracta aquesta qüestió de la complicitat, no? És a dir, d'una complicitat que surt d'esquemes o que surt de tòpics o de preformes, no? És a dir, no hi ha res de precuinat en el llibre i això m'ha semblat absolutament meravellós. No és senzill, sobretot quan imaginem tenim ja moltes figures al cap i tenim moltes preconstruccions, no? I aquí tens la sensació realment que són dos personatges que s'han alliberat de tot això, o que almenys van allà a alliberar-se'n i construeixen una cosa nova, no? Clar, com dir-ne en aquesta cosa nova, no sé si us ha passat, però jo anava molt a la prudència de dir, se'n diu complicitat, ni diem...
Clar, perquè relació amb el substantiu despullat, no? Es dispara els mecanismes mentals de tothom cap a altres bandes, que és precisament una de les expectatives, que això és interessant, que frustra més la novel·la. És a dir, un hi entra buscant un Humbert, no? En el cas de Viejo, i una Lolita potser en el cas de Cassi, i es troba una altra cosa, no?
Exacte, i a més és que no... Jo anava a dir, quan prenia quatre notes a llegir la novel·la, pensava, és una relació d'amistat? Tampoc exactament, perquè és gairebé dos personatges que es necessiten i que es necessiten l'un a l'altre com a refugi i, en certa manera, fugint d'aquestes incomoditats, no? Jo diria que és una història d'incomoditats, d'incomoditats respecte a un món que no els entén i, igualment, d'incomoditats seves cap a aquest món que tampoc ells aconsegueixen entendre, no?, en certa manera. Potser això es veu molt clar en el cas de Cassi, perquè és adolescent, però és un adolescent que és diferent. És a dir, amb això que deies, una mica els dos personatges trenquen el cliché de, fins i tot de l'anomalia, no? Els dos personatges són rars en la seva raresa. I això té molta gràcia en fer-ho i està dibuixat, ostres, amb una delicadesa espectacular. Sí que, diem, amb molta alegria, diria jo, frustra aquestes expectatives de lolites o de personatge o de maníac, com Cassi de vegades es pregunta si el Viejo és un maníac. Però és que, a més, al llarg de la novel·la diria que a cada moment que penses que ara passarà una cosa, no passa aquella cosa, en passa una de diferent. No és una novel·la on passin gaires coses, de fet, i aquesta també és una altra gràcia, perquè sostenir això en 136 pàgines n'has de saber moltíssim. I després jo també diria que una de les grans claus de la novel·la és el punt de vista de la protagonista, la qüestió de l'estil que ho comenteu en l'entrevista, però és que està molt ben aconseguit, perquè és una tercera persona, com diu la Sara Més, és una tercera persona que parcial i mostra aquesta parcialitat, i és una tercera persona acostada al focus o la mirada de la nena, i això li dona una capacitat de poder recórrer aquestes ombres, jo diria que d'una manera molt més potent, no? És a dir, la Sara Mesa, jo diria que és una escriptora en què l'ha enganxada a retratar totes aquestes ombres, i ho ha fet en altres llibres, i amb aquest punt de vista aconsegueix això, una mena de proximitat a l'ombra molt, molt gran.
És que és fascinant la capacitat, no?, de quan atorgues el punt de vista o la mirada sobre el món i sobre les coses i les emocions que fins i tot ignores a aquella edat i li regales a un personatge així d'aquesta edat, és meravellós. Penseu com seria Holden Caulfield si no fos la veu protagonista, si no fos la mirada seva la que surt sobretot el vigilant al camp de Sèul, no? És a dir, i aquí passa exactament això, és la focalització sobre la nena que té aquesta, i fins i tot els noms, Viejo, de 50 i pico, home.
Mira, jo estic molt content que hagis mencionat a Caulfield, perquè i a més escoltant l'entrevista amb la Sara, ella parlava del que deia el Zanon, em sembla que era, no? Del limbo no adulto. Mira,
és molt bonic.
M'uneu triangulant tot, perquè una de les coses que tenia aquí notades era precisament que la relació entre Cassi i Viejo a mi em feia pensar molt en la mena de relacions precàries, delicades, però alhora molt fràgils, que Holden Caulfield estableix al llarg del Guardià en el Camp de Cel, no? És a dir, hi ha alguna cosa d'aquesta precarietat tranquil·la, que no és estripada, que no és estrident, però aquesta precarietat d'un contacte, d'una complicitat verdadera, no? A més, hi ha una cosa molt també en Caulfield d'aquest limbo de no adulto, és que la imatge del Guardià en el Camp de Cèl·lula era exactament la d'això, no? D'un individu que no està ni a un costat de la infància ni al costat de l'edat adulta, i que a més en el cas de Caulfield se volia situar allà, no? Diu, em vull quedar aquí, sabent la amb pena, no? Amb aquesta pena tan bonica de Salinger de saber que no et pots quedar allà. M'agrada molt l'herència, no? O el diàleg, que també és molt subtil, però amb aquesta figura d'un adolescent poètic, no? D'un adolescent tranquil, d'un adolescent que no és la imatge que a més ara tenim tan construïda dels adolescents televisius, MTV-escos, i que semblen tots passats de rosca i absolutament consentits. Clar, a mi em feia pensar molt també en l'imaginari mateix de l'adolescent, amb això que deies del tòpic, no? Que són adolescents understated, que diuen en anglès, no? Allò, tranquils, retinguts, no? Que no hi ha aquesta explosivitat que sembla tan contemporània.
Clar, i jo diria, el personatge de la Cassi és fascinant, perquè estirant el fil d'aquesta adolescència i d'això que deies del Camp de Cèl·lula, no? Ella és un personatge que una mica està en una adolescència que no vol ser una nena, una noia ja, que tingui sexe amb els nois, que faci el que fan les altres noies. És a dir, la mirada que aconsegueix sobre aquesta nena penso que és espectacular, justament perquè surt de tot el que s'espera d'un adolescent que faci campana. És a dir, és una nena que no té cap problema a l'escola, que no ve de cap família desestructurada, que els pares són de classe mitjana, i ella, a més, la mateixa nena ho està dient d'ella mateixa, no? Que, no, si jo sóc la mare de normal, però una mica són els altres, els que no m'ho posen fàcil, no?, en certa manera. I, ostres, crec que és interessant, i a més també en aquest sentit m'ha interessat molt el punt de vista adolescent-noia, perquè apareixen coses que passen a l'adolescència, la regla, però a més aquest punt de mirada de noia que es pregunta per què ella sap que el fet que es vegi amb un home de més de 50 anys que no ha de tenir ofici ni benefici, sap que això no estarà ben vist i sap que la societat això no ho admet, no? I sobre la mateixa protagonista ella té aquest pòsit d'aquests prejudicis que tots, en fi, sobrevolen la novel·la i tots els veiem, no? Però, en canvi, ella no entén per què ha de tenir sexe això amb el primer nen que passa, perquè, total, és una cosa que has de fer, no? I en aquest sentit, en certa manera, sense que faci cap gran discurs, però jo crec que desmunta d'una manera molt natural la hipocresia social, no? I en aquest sentit és veritablement interessant, perquè és molt poderós la manera en què ho fa i la manera també com ho fa a través del vell que veiem a través de Cassi, no?
És molt interessant això, seguint amb aquesta idea del limbo no adulto, no? Una de les coses que tradicionalment en la història de la novel·la sempre s'ha fet servir precisament per aquesta qüestió de la hipocresia social o de la convenció o de la norma social ha estat precisament escriure des de personatges que estan dins i fora, no? Del camp del social, que podien ser el nen, que després és l'adolescent, que podien ser el boig, que podien ser, en certes formes, i em perdonar de la paraula, l'idiota, no? És a dir, el bufó, el pallasso. És a dir, són aquests personatges que estan dins de lo social, però en realitat estan gairebé al límit de sortir-ne. I aquesta posició extrema, no?, aquesta posició fronterera, és el que també els hi confereix aquesta lucidesa. És a dir, penseu en personatges tradicionalment, ja des de Shakespeare en endavant, en el fons el bufó és el que és més lúcid de tots. I el rei és el que està més atrapat, no?, aquesta cosa de la cadena daurada. Clar, a partir d'aquí, fins als adolescents contemporanis, i jo crec que el de Sara Mesa està en tota aquesta tradició, té a veure això, amb això, no? És a dir, com veure el que nosaltres que estem dins, normalitzats amb totes les cometes del món, no?, i sostenint una maquinària social, nosaltres que estem dins no podem veure això. Doncs ens fa falta aquests dos extrems, no?, del pobre viejo, que és no per vell, sinó per peculiar, i la nena que està entrant en aquest món, però encara no hi ha entrat. Llavors, aquí hi ha aquest petit moment de lucidesa que és absolutament fenomenal.
I que comparteixen, no?, el fet també de viure als marges. Són, en el fons, els marginats socials, els que la societat ha deixat en un lloc i que, efectivament, en el món de Shakespeare reia perquè porta gairebé a l'arquetip, no? Hi ha un punt d'inversemblança, aquest bufó lúcid que diu unes frases, unes coses meravelloses. Dius, com és possible que la resta de personatges no estiguin allà reverenciant, no?
Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train.
Això també em recordava amb l'extravagància, aquesta relació de tots dos. No sé si ho heu pensat, i si no l'heu vista, us la recomano vivament que la mireu. Una pel·lícula es diu Harold and Maude, de l'any 71, de Hal Ashby, on hi ha una relació que inicialment és d'amistat i de complicitat entre un noi jove, també més o menys a l'edat de Cassi, i una senyora de 70 i bastants, és a dir, més gran fins i tot que viejo. Ell té una afició, que té una obsessió amb la mort, una fixació amb la mort, i per tant es coneixen en un funeral, on si no. I finalment aquesta complicitat, aquesta amistat, acaba fins i tot en una història d'amor, no?, que la societat, per descomptat, condemna i que no entén, i que a través d'ella ell acaba gairebé guarint-se d'aquesta obsessió de la mort, perquè ella és tota una hedonista septuagenària que celebra la vida i celebra l'amor al costat d'un noiet, i en canvi formen part d'això, d'aquests moments que també em venien llegint la cara de pan al cap, no?, d'aquests moments en els quals dues persones, amb independència de l'edat, comparteixen un estadi de calma, tampoc no diria de felicitat i d'exaltació en el seu cas, però sí de pau, no?, de comprensió, de coneixement dels ocells, de cop i volta és, recordem que Viejo és un expert ornitòleg, no? No sé si heu après algun nom, jo sí, en castellà algun ocell.
La tira és absolutament espectacular, i amb això ha d'haver estat una feinada bastant increïble recollir tots aquests noms, però està molt ben descrita el punt obsessiu del paio, que sí que té, clar, té un punt de grilladet, però molt estimable, perquè si no ho hauria dit grilladet, no?
Grilladet però... és estimable.
Però sí, és això, la Nina Simone, és a dir, és, en certa manera, tant la Nina Simone com els ocells, és una música que t'acompanya i que acompanya també a la Cassi, i que a més fa versemblant aquest punt també de com d'intel·ligències diferents, no?, que apareixen a la novel·la, sense que se'n faci una reivindicació, però d'això, hi ha gent que funciona d'altres maneres, i potser la societat s'hauria de plantejar si les pot admetre, si les vol admetre, no?
És que aquest és un dels temes fonamentals, que amb això que dèieu de l'activació dels prejudicis, no? Em semblava molt bonic com la novel·la juga a situar-te una nena que està llegint recolzada en un arbre i s'hi acosta un senyor de 50 i picos, no? Tu aquí actives aquestes alarmes i dius, bueno, aquest senyor què vol? Què passarà? Estem en una espècie de bosc encantat, és un llop. A més, és molt interessant com en els primers paràgrafs fa servir aquest imaginari, aquest llenguatge de nena, que dius que està, que tens tota la raó, no?, que està tan ben trobat, perquè l'imaginari és el de la caça, el de la presa, el de l'apredador, no? No cal que et digui res més, però tu ja estàs en un imaginari de caputxeta vermella. Però després te'l desactiva i t'adones que la violència, i això em sembla absolutament magistral, la violència no és tant la d'aquests dos personatges com la de tota aquesta maquinària etiquetadora que en la novel·la s'introdueix per aquests informes, no?, de la professora, que està tallant, no?, és a dir, que està categoritzant, que està encaixant tota una sèrie d'individus infinitament més complexos que aquestes etiquetes, i els està fent entrar a la força amb molles. Tot el llibre treballa amb això que deies tant de la ornitologia, que en el fons està fent també aquest, no?, aquest afany de classificació taxonòmic, com el de la Nina Simone, que parlava una miqueta i controleix la novel·la, no?, que també és una persona absolutament genial, talentosíssima i adorada, però que també va ser etiquetades i, no?, diagnosticada i tractada com a tal. Clar, aquesta violència de la categoria em sembla també preciosa, i preciosament descrita, no? La violència no és preciosa, sinó com la treballa la novel·la. Però sí aquesta idea que potser tot això que estem nosaltres parlant ja es posa en evidència l'èxit de la novel·la, que és que quan nosaltres estem dient grillat o estem dient, no?, marginal o estem dient bufó, ja ens estem posant en evidència, no? I això, que em sembla absolutament, m'ha deixat clavat a la cadira de la novel·la, és que tota l'estona retorna cap a tu, no? No és només allò que dius, ai, que maco, que interessant, que potent, sinó que llavors et comences a escoltar tu mateix i dius, ai, hosti, quines paraules faig jo servir per descriure, clar, i descriure'm, i què estic fent aquí, no?
És que jo diria que és justament això, perquè jo deia abans la idea aquesta de la història d'incomoditats, i crec que és justament perquè la incomoditat arriba al lector, és a dir, no queda dins la novel·la, això potser, dit així, sembla una tonteria, però intento no ser-ho, sinó que és una incomoditat dels personatges, és una incomoditat de l'entorn dels pares, de la mestra, de la psicòloga fantàstica, però és una incomoditat perquè el mirall se't gira cap a tu, se't tomba cap a tu, i el lector s'ha de preguntar a aquests personatges com se'ls està preguntant en tot moment, aquests personatges com se'ls mira, com es mira el grilladet, el viejo, com es mira la Cassi, quan el mirall tomba cap als pares. En certa manera s'ha de preguntar de si aquests pares tenen raó, el pare per què reacciona d'aquella manera amb la filla, com no entenent el que ha passat, la mare que és més comprensiva. És a dir, jo crec que la novel·la activa tot aquest sistema o deixa en evidència la idiotesa del sistema, no? I una mica com el sistema, a més, no li importa caure en un seguit d'equívocs a l'hora d'etiquetar i a l'hora de seguir etiquetant. És a dir, sembla que el més important acabi sent continuar, perpetuar aquest joc d'etiquetes, no? I clar, en plena adolescència, si alguna cosa, curiosament, no? Si alguna cosa pesa és l'etiqueta, o si alguna cosa et vols expulsar és l'etiqueta al mateix temps. I per tant és molt, molt interessant. Sí, sí.
Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
Cara de Pan, Editorial Anagrama, Sara Mesa, podríem seguir estirant els fils, però cauríem en el risc d'explicar coses de l'argument, cosa que ens hem estalviat perquè val la pena que el lector també hi entri per compte seva, i en tot cas sí que estirarem altres fils perquè és una novel·la, i ara ho estem fent, que no es pot ampliar, i ara, per exemple, Borja, tu te n'anaves per la banda folclòrica o per, no? Hi ha diferents maneres d'entrar-hi.
Bé, reprenent aquest fil que ara comentava l'Anna, no? De precisament aquesta violència a l'etiqueta, jo no sé per què he connectat, saltant una miqueta lluny, però ho he connectat amb un text de Nabokov. Nabokov també, que era un mestre d'aquests narradors no fiables, que era un mestre d'aquestes veus que, de les quals tota l'estona estàs dubtant i que se't fan presents. Se't fan presents amablement, però se't fan presents. No, Lolita, no patiu, no us he portat la primera cosa equivocada en la que pensem quan pensàvem en, no, quan llegim el resum de Cara de Pan. No, portava un llibre dels anys 30, que després ell tradueix a l'anglès cap als 50, que és un llibre que, a més, aquí és molt poc conegut, perquè tampoc s'ha fet, el que jo hagi pogut mirar, tampoc no se l'està reeditant a Anagrama en aquesta reedició, aquest rellançament de les butxaques que fa de Nabokov, i que és invitat a una decapitació. Jo l'única còpia, o l'exemplar que n'he trobat, el va editar Editorial Sur, cap a principis dels 70, i és essencialment la història de Cincinnatus C, que és un individu pobre que és opac en un món de transparents. I com que és opac, és sospitós, i com que és sospitós, se'l tanca. És a dir, és una novel·la clàssica, a més molt dels anys 30, no? amb aquesta por distòpica també de l'adveniment dels règims totalitaris. Se'l tanca perquè, precisament, la demanda social que s'imposa en aquesta societat que inventa Nabokov és la demanda de la transparència absoluta i completa. És a dir, tots hem de veure què tenim dins, literalment. No?
És absolutament vigent, és brutal.
Per això us la portava, perquè allò, la rellegeixes i és duríssima de rellegir, tristament, perquè això que han parlat tots els teòrics contemporanis, no? Que la demanda ara és ser completament feliç, gestionar les pròpies emocions completament. No? Aquesta idea mateixa de la gestió de les teves emocions, però suposa que som transparents a nosaltres mateixos.
I com una mena d'asèpsia emocional, fins i tot, no? D'una netedat amb això.
I que, a més, quan tu no et saps explicar o quan tu pateixes un dolor que no té paraula o et passa alguna cosa, la reacció social acaba sent pitjor que el teu propi dolor, que la teva pròpia opacitat. No? És a dir, el que no es tolera i el que tolerem molt poc o molt malament és algú que realment digui, mira, estic tancat, estic passant alguna cosa i no sé què és, i a més no ho vull compartir. En un moment en qual el que estem fent i se'ns demana és que ho compartim tot, ho expliquem tot, i ens transparentitzem. Clar, el llibre és fascinant, és una novel·la, ja us imagineu, d'empresonament, d'aquests incinados que espera la seva condemna. És una novel·la molt kafkiana. Nabokov, quan li van preguntar, li van veure els paral·lels amb l'obra de Kafka immediatament, òbviament Nabokov va dir que ell no sabia qui era Kafka, que no... Nabokov no ho sabia, no t'ho perdis.
Evidentment, no esperàvem menys de Nabokov. Setmana...
Que òbviament ja ho sabia en el moment en què li preguntaven, però que quan va llegir la novel·la no havia sentit ni llegit res de Kafka.
L'altre dia sentíem, no?, que el Jordi explicava que també, a través d'un crític que li havia recomanat llegir Faulkner, no, això de Faulkner ho he intentat i no m'interessa. Sí. Aquesta manera de rebutjar grans noms.
Sí, sí, les opinions contundents, sí, no?, de Nabokov, que eren, que jo crec que són divertides perquè són un gènere en si mateix, no? O sigui, a veure com es desfà d'aquest clàssic absolutament indiscutible. El llibre és fenomenal, ja us ho dic, costarà una miqueta trobar, si llegiu en anglès sí que circula, i en castellà, si no m'equivoco, ho he mirat aquest matí, corren edicions d'aquestes de segona mà de l'edició de Sur.
I si no, sempre ho dic, o m'agrada recordar-ho, tenim una xarxa de biblioteques extraordinària
també
en aquest país, on segurament també es pot trobar en les millors biblioteques, que diria aquell. Anna, veig per aquí un llibre, espera't, perquè tenim una sort molt gran, que es diu A d'alta voce, de la Rai 3, i a més a més ens permet sentir, en el cas de Nabokov no el tenim, però en aquest cas sí, llibres en versió original.
C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. Perché tante cicogne? Chiese Medardo a Curzio. Dove volano?
Il Visconte di Mezzato, ad alta voce, Italo Calvino, i ara l'Anna Vallbona també ens explicarà quines connexions l'han portada en aquest clàssic, un dels tres que formen part dels nostres avantpassats.
Doncs, exacte, justament una mica, em sembla que has tirat un fil similar al d'en Borja. A més, té el Vescomte mig partit, l'he triat perquè em sembla que lliga amb aquesta certa atmosfera de faula que hi ha a Cara de Pan, faula antifaula, però hi és, no? Hi és quan parla de Cassi, de Viejo, amb aquests noms, quan parla de la policia de la mente, no? És molt impressionant. Doncs a mi em va venir al cap aquest llibre d'Italo Calvino, que a més, com que no el trobava a casa meva perquè les biblioteques personals comencen a ser un drama, doncs vaig anar a la biblioteca pública del meu poble i el vaig trobar. I aleshores... És un llibre en què, efectivament, el Vescomte de Terralba rep una canonada i queda mig partit, no? I aleshores queda separat en dues parts, i una és el bé, l'altra és el mal, i té tot un simbolisme que ens porta una mica aquesta idea de la identitat, crec, de com es conjuguen dins d'un mateix aquests diferents elements que ens formen. I he pensat també, perquè al final a Cara de Pan tampoc no... Tu no pots arribar a dir que, per exemple, el Viejo sigui una mala persona, no? I per bé que se l'etiqueta com a tal. Doncs el Vescomte mig partit, home, la part dolenta del Vescomte de Terralba doncs fa algunes malvestats, i quan els ajunten, que no descobreixo res perquè crec que és absolutament sabut, però quan els ajunten una mica hi ha aquesta conclusió de faula que aquí sí que hi és, en el llibre de Cara de Pan, curiosament no hi ha una moralina clara anunciada, perquè crec que aquesta és la gràcia també. I amb el Vescomte mig partit, una mica, quan els tens un altre cop complets, t'explica Calvino, doncs, que això, que som aquest conjunt, no?, de coses basculants amb el bé i el mal, i no aquesta dicotomia amb què sovint ens volen encaixar o etiquetar, no?
Parlàvem abans de punts de vista i parlant també dels avantpassats de la trilogia de Calvino, el que també és bastant extraordinari és el punt de vista des de l'aura, no?, de Cosimo, el valor rampant. Vull dir que també...
Sí, a veure, hi ha aquesta... En català es troba la trilogia, crec que va sortir l'any 2000, i és un bon exercici fer-la sencera, perquè poc o molt tots són personatges una mica estranys, estrafets... I amb punts de vista efectivament diferents.
I el cavall inexistent, que és l'altre.
No, i amb això, ara em feies pensar en això que deies del Baró Rampant, que és un dels meus llibres predilectes. Jo el tenia en aquest del cangur, aquell traducció.
Sí, home, i tant.
Preciosa. Sí, és molt bonica.
És molt bonica, m'encanta aquest llibre. Sí. Però a més perquè té aquesta cosa a la retirada, no? I em feia pensar molt en el que fan els personatges de Cara de Pan, de dir, bueno, tampoc se'n van massa lluny, però és aquest petit desplaçament que ho canvia tot, no?
Petit refugi, no?
Puja un arbre, en el fons el que ha canviat és un metre i mig, però clar, canvia tot, no? Canvia tota la societat, tota la vida, tota l'herència aquesta nobiliària aristocràtica, no? No, jo seguia una miqueta donant voltes, que és a altres elements del llibre de la Sara Mesa, Que era justament el que marcava el títol, que tenia a veure amb aquesta idea de l'etiquetatge, però que a mi també m'ha portat a pensar en com es construeix un estigma, no? Clar, aquí l'estratègia de la novel·la és molt intel·ligent, perquè no ens fa veure l'estigma des de fora, sinó de les dues persones que fàcilment seran estigmatitzades des de qualsevol punt de vista exterior, d'aquell que s'autopercep com a normal, no? Mira aquells dos, mira que estranys que són, que no van, que llegeixen, que parlen, que miren ocells. Però, en canvi, l'escena més ens parla des de dins dels que encara no s'autoperceben com estigmatitzats. Això hi ha un llibre fenomenal d'Erving Goffman, aquest sociòleg de l'Escola de Chicago, que es titula Estigma, que ho explica d'una manera absolutament meravellosa, no? De com l'estigma no és una qüestió que ens autoimputem, sinó és una qüestió que es construeix. I en aquesta línia, jo us porto un llibre que és un dels meus llibres absolutament predilectes, que és el llibre de John Gardner, Grendel, que és de l'any 71, que no sé si l'ha llegit, però també hi ha un editor, una traducció al castellà de Destino, que també rematem a biblioteques, i interessats en les reedicions, si algun se sent, perquè és un d'aquests clàssics absolutament indispensables postmoderns, en els quals John Gardner agafa justament o reescriu el mite de Beowulf, però no des del punt de vista de l'heroi, Beowulf, sinó des del punt de vista del monstre. Un monstre que, a més, és un dels monstres més estranys de la literatura, perquè no només és el monstre, sinó que també ve acompanyat de la mare del monstre, que encara és més horrorosa. Jo crec que pocs casos així tan populars, la mare encara és més terrible que el fill, no?, en termes monstruosos. Però el que fa Gardner és una mica el que feia Borges amb aquell conte famosíssim de la caça d'Asterion, on reescrivia el mite del Minotaure i de Teseu des del punt de vista del Minotaure. Aquí Gardner agafa i reescriu tot el mite des del punt de vista del monstre. Clar, però el monstre no es presenta com a monstre. Grendel, bueno, doncs és una bèstia, doncs peluda, immensa, que viu tranquil·lament en la seva natura, que, bueno, doncs es remulla en els rius, que de tant en tant doncs es menja una cabra, o si troba un ésser humà doncs també se'l cruspeix, però allà no hi ha monstruositat, és a dir, és un ésser que està en la natura. I la història de Grendel és la història primer de la descoberta del món humà. Clar, que el monstre, que encara no és monstre, es fascina sent els poetes, s'acosta a les seves festes, vol ser com ells, vol aprendre a parlar com parlen, però quan s'hi acosta massa, clar, tots els éssers humans el veuen, entren en pànic, li llancen de tot i el foragiten, diguem-ne, amb torxes i amb espases. La història una miqueta és la de com el monstre acaba prenent consciència que és un monstre, no? És a dir, com aquesta construcció monstruosa sempre ve des de l'altre que s'autoimputa la normalitat. El llibre és deliciós, és absolutament meravellós, i una mica em feia pensant en aquesta incapacitat que tenim, i que crec que ho deies molt bé amb la qüestió de l'etiqueta dels dos personatges, no? De Casi i Viejo, que a més no s'identifiquen amb els seus noms, que a més els dos noms que es donen tenen a veure amb una cosa molt temporal, molt relativa, i aquesta incapacitat que tenim d'identificar-nos amb certes etiquetes, amb certes paraules que se suposa que ens descriuen. També m'interessava molt, i acabo amb això, però amb la idea de com no només són etiquetes, sinó que aquestes etiquetes ens posen en un lloc, no? I no només ens posen en un lloc, sinó que justifiquen certes accions, no? Que s'exerceixi una violència, un repudi, una mofa o una admiració. En el fons, tot això es fa possible també perquè a ella li diuen cara de pan i no li diuen Casi, o no li diuen el nom que sigui, o no li diuen de tantes altres maneres. No? En aquest sentit, hosti, recomano moltíssim el llibre de Grendel també per aquest capgirament clàssic, que és una reescriptura de clàssics, però que també és una reescriptura que ens fa plantejar els clàssics que tenim des d'on s'expliquen i quines violències o quines normalitats han permès consolidar.
És meravellosa aquesta idea de les etiquetes i els noms, que dona per grans assajos, perquè pensava, deies això de Grendel, no? I pensava en una altra criatura innominada de la història de literatura, és la de Víctor Frankenstein. No té nom en cap moment, i en canvi la idea de monstre o criatura monstruosa és un apel·latiu que constantment, com a vocatiu, circula a través del llibre. I què fàcil que és empatitzar amb la criatura de Frankenstein, què fàcil que és empatitzar amb Grendel, què fàcil que és empatitzar amb el Polifem, si te l'expliquen des d'un altre punt de vista, no? És a dir, pots estar amb Odisseu i tota la seva colla emborratxant-lo, o pots estar amb el pobre Ciclop.
Amb això, i permeteu l'afegitó, i no sé si coneixeu aquest il·lustrador escocès, si no m'equivoco, Tom Gold, fa aquestes tires molt famoses.
Meravellós.
Doncs té un petit llibret que és la història de Goliat. És la història del gegant bo. És a dir, que també una mica ha estat molt menys tingut al punt de vista de partida de l'obra de Gold, no? Que ha estat molt menys tingut pel mite de David, que és aquesta bèstia feroig, i el gran David, pobret, sent tan petit. Clar, te'l planteja al revés, no? David era un abús a nanos, el pobre Goliat era un gros ben avingut i ben intencionat, no? I es construeix Gold, a més, amb aquesta facilitat que té per encantar, no? Reencantar imaginaris. Construeix un Goliat melancònic, solitari...
Un canvi de perspectiva, eh?
Clar, radical, i llavors dius, hosti, pobre, no? Que li ve el jove aquest amb la, no? Amb la fona i el rebenta. Llavors pensaves, bueno, hi ha un treball aquí amb aquests imaginaris, que en realitat és absolutament fructífer, i que ens permet també resituar empaties, que jo crec que és una de les grandeses també del llibre de la Sana Mesa, no? És a dir, et permet resituar-te o posar-te llocs en els quals tu potser per defecte no t'hi posaries o no tan immediatament. No?
En el fons el David el va fer bo Miquel Àngel, que podria haver fet un Goliat meravellós i en canvi no, tenim una altra cosa.
Exacte. No, a propòsit d'això i tombo cap a l'altra meva recomanació, però sí que a més és que m'has fet pensar amb la idea aquesta del monstre, al final amb el viejo l'entenem. És a dir, per primera vegada, vull dir, en literatura, no exactament, però per primera vegada amb aquest tipus de personatges, tu entens que hi ha un patiment. És a dir, és algú que constantment sap que està sent mirat com estrany. Ell sí que ho sap, quasi ho comença a saber, no? I el descobrir els sentiments i l'emocionalitat que té el personatge o personatges amb aquest perfil fan molt, molt... És a dir, fan molt potent aquesta novel·la, perquè, i crec que ve tot d'això de nou, d'aquest canvi de perspectiva.
De canvis de perspectiva en sabia uns quants, no?
Sí.
L'autor que tens aquí.
Aquí faig una mica de triple salt mortal perquè me'n vaig a una cosa absolutament diferent, però jo crec que lliga molt amb el llibre de Sara Mesa. Ell, no sé si estaria d'acord, però, a veure, jo vull parlar de l'Heresiarca i companyia de Guillaume Apollinaire, que va publicar Desiara el 2011. I he pensat per què. Perquè és un llibre en què... la hipocresia social es mostra en tota la seva potència i festivitat. És a dir, els personatges d'aquests contes fan tot de coses que no s'espera d'ells. I aquesta és la connexió que he establert una mica amb el llibre de la Sara Mesa, no? Aquest punt d'hipocresia social. Hi ha falsos messies, per exemple, en aquest llibre, no? O hi ha un teòleg que defensa que els dos lladres que tenia Crist al costat eren, en realitat, l'Esperit Sant i el teu pare, no? I que la Santíssima Trinitat està allà clavada tota. Bueno, hi ha tot un seguit de contes que amb una irreverència, amb una voluntat de paròdia, d'estripar, de ser molt, molt trencador, això és principis del segle XX, però és efectivament trencador, doncs amb aquest punt d'irreverència denuncia una mica dispara contra tot aquest seguit d'hipocresia social, no? Els personatges mai fan allò que en principi se'ls suposa que haurien de fer, sinó que tot el contrari, són gent corrompuda, desastrosa, que enganyen els altres i tot això. I a banda que són uns contes molt divertits, que han aguantat perfectament bé el temps, crec que evidencien aquesta mena de sistema social que no funciona bé, no? No descobrirem res, però de sistema que sempre va amb un peu coix i que segurament s'aguanta perquè es tapa les vergonyes que s'ensenyen aquí, a l'Heresiarca i companyia, o les vergonyes també que s'ensenyen en el llibre de Sara Mesa, no? És aquest punt de sistema disfuncional que no lliga de cap manera, doncs m'hi ha fet pensar i crec que és un llibre que és una excel·lent manera d'entrar en Apollinaire, un dels pares del surrealisme, o crec que és qui encunya el concepte surrealisme, i de vegades potser per Apollinaire no ho pensem en els seus contes, i és un llibre, jo trobo exquisit, vaja.
Ara m'ha estat pensar, si recordeu, quan l'altre dia en Pedrals ens deia, no?, que ell tenia una llista de substantius que sempre anava amb un adjectiu i que després a ell li agradava deslocalitzar-los, i has dit disfuncional, que sempre va normalment en família, no?, famílies, i és bonica aquesta idea de societat disfuncional.
Ah, sí, mira.
Perquè a vegades sí. Certament ens la trobem no només a la literatura, sinó en el món exterior.
Sí, jo com a últims noms, jo portava, o tenia al cap dues coses. Una era els contes de la Mariana Enríguez, no sé si la coneixeu.
També Anagrama.
Anagrama també, en el qual, en recordo un, ara no recordo exactament el títol, diré que estan les coses que perdimos en el fuego, en la qual estableix una relació, una noia estableix una relació amb una nena, un fantasma que se li apareix, però que no marxa, no? Llavors, bueno, l'acaba carregant, li pregunta, bueno, doncs què vols? La fica a la motxilla, l'acaba portant a tot arreu. No intentaré no desvelar més coses. Però no deia tant per la qüestió fantàstica, que en el cas de la Sara Mesa no hi és, sinó en la qüestió d'aquests emparellaments, una mica en la línia que hem anat comentant, no? emparellaments insòlids, inaudits, però que en algun moment determinat, amb aquesta precarietat que dèiem abans, funcionen, no? I s'entenen. I trobo que molts dels contes de Mariana Enríquez treballen sobre aquest emparellament, no? Insòlid, precari, momentani, impossible, fantàstic, però que alhora, quan el llegim, i aquest és el talent, no?, de l'escriptora, fa sentit. És a dir, entenem que algú que, bueno, doncs està a casa i té la vida que té i és aquest tipus de personatge, quan se li apareix una sèrie de vegades un fantasma, doncs escolta, s'hi posa a parlar i, bueno, doncs estableix una relació i llavors ja van juntes a tot arreu, no? Sense que sigui un conte còmic, no?, que a més és un conte molt, molt dur i que toca temes molt fondos. Aquesta era una línia que em semblava que també es podia estirar d'aquests emparellaments, no?, insòlids, que inauguren tot un món narratiu, tot un món ficcional. L'altra és aquesta escriptora britànica, també estirant fils que has comentat abans quan parlaves de Calvino, que és Helen, no sé si ho pronuncio bé, Oyeyemi. Aquí ja no em pregunteu com es pronuncia això.
I si no, doncs més o menys, està ben transcrit, si més no.
Oyeyemi és el que tinc aquí, a la portada de Cantilado, del qual hi han traduït, si no m'equivoco, dos textos. Un és Boy Snowbird, no van traduir, una faula de tres dones, diu. I l'altre text, que en realitat és el que volia comentar, és el senyor Fox, Mr. Fox,
No confondre amb Roald Dahl,
No confondre amb Roald Dahl, exacte. Però sí que juga justament amb tot un imaginari del conte de fades, de la faula. En el cas de Mr. Fox versiona, i ja veureu que el blurb, no?, que l'eslògan xorra és un barba azul feminista, això no m'interessa tant, però sí que, crec que és simplista, però sí que juga, i aquestes dues coses són veritat també, és a dir, sí que és una reversió del mite de Barba Blava, i alhora li dona un capgirament similar o en una línia similar al que dèiem de Grendel. El que passa és que aquí ja no està un mite fundacional d'una literatura, sinó que és tot aquest imaginari, no?, de les relacions essencialment entre homes i dones. I trobo que Oyeyemi ho treballa molt bé, ho treballa també molt bé en el Boy Snowbird, on agafa també una qüestió més artúrica i un altre tipus de llegendari, però els capgira, i a més els capgira d'una manera autoconscient, lúdica i contemporània. I trobo que és un exercici absolutament brillant d'una noia, a més molt jove. Per dir brillant perquè també ens porta a plantejar això, és a dir, no només quines etiquetes i com ens posicionem, sinó quina mena d'històries i d'imaginaris carreguem de se fa centenars, si no milers d'anys, que en el fons són els imaginaris que travessen, doncs, tot una etapa infantil i en el qual hi estem situant, no?, normalitats, de dir, bueno, els homes i les dones es relacionen així, aquestes violències són violències més o menys acceptades, etcètera, etcètera. Em interessava el cas d'Oyeyemi perquè també hi trobava en la novel·la de la Sara Mesa aquest to que havíem comentat abans una mica de passada, però aquest to de faula, no? D'aquesta sensibilitat, a més d'aquest imaginari que comentàvem de el petit bosc, que podria ser un bosc encantat en el qual apareix un llop, però que en realitat és un home. Aquestes retirades més o menys bucòliques, imaginàries. És a dir, em semblava que sense carregar massa les tintes, Sara Mesa també jugava o invocava, no?, tot aquest imaginari de faules. Com un treball d'algú que insistentment i programàtica treballa amb les faules, Oyeyemi és una de les escriptors contemporànies de referència. Òbviament que hi ha molts altres noms que s'han dedicat a capgirar aquestes faules abans, però ja que estem amb escriptores contemporànies, pensar que és un nom a destacar.
I que a més ho ha fet en un altre to, perquè un dels altres que em venen al cap que s'ha dedicat a desmuntar-les és James Finn Garner, que té quadres crema, diria que en traducció aquí en Monzó de fa molts anys, els contes per nens i nenes políticament incorrectes, o no, políticament incorrectes, no?
Correcte,
i que va polint i que va traient tota la capa de hipertextos que hi ha sobre tota aquesta tradició, que efectivament van de Barba Blava, Caputxetes, Ventafocs i tot aquest.
Ventafocs aquí, sí. Sí, perquè a més hi ha una qüestió que és el que ja hem parlat mil vegades en Disney, però que no només hem de demanar a Disney que refaci, sinó que també la literatura pot entrar aquí i reproduir o reconstruir o contraplantejar tota una altra sèrie d'imaginaris, no? En aquest sentit, sí, la tradició és magnífica i crec que necessària. One and one is through, you know. The lily grew between the snow. I thought you knew. The lily grew. I thought you knew. I thought you know.
Sí, jo volia acabar amb un llibre que és de no ficció, per tant, surto d'aquest món en què estava mare. Però hi volia acabar perquè crec que té molt sentit amb el que comentàvem i el llibre de la Sara Mesa. És un llibre que va sortir amb anagrama que es diu La Hitítia i la fi dels homes, i és una investigació absolutament aclaparadora d'Ivan Jablonka, en què parla d'un fet que va ocórrer a França fa uns anys, que és una noia, la Hitítia, va ser violada, assassinada i esquarterada, no? No m'interessa tant el fet, que en remet això que dèiem abans de el que s'espera que passin en situacions d'aquestes, no? Aquesta mena d'expectativa i tot això, sinó, i a més el llibre tampoc recull, és a dir, sí que recull els fets de manera molt detallada com van passar, però no arriba a ser escabrós, diria jo, sinó que també recull una altra cosa que crec que el fa molt més important, que té molt més interès, i que és aquest el lligam amb el llibre de la Sara Mesa, que és una mica el llibre demostra, ensenya, evidencia d'una manera sense estalviar crueltat, ensenya com el sistema va fallar. És a dir, com el sistema va fallar abans que assassinessin a la Letitia i després, no? En tot moment, la infantesa, portant la Carla a cases d'acollida que no van funcionar, i després quan Sarkozy fa d'aquest tema el gran tema amb què es netejarà la cara, quan el pare d'acollida fa el gran tema també per quedar com un pare heroic i després se sap que no ho era i que era un pare abusador. És a dir, la manera com demostra que el sistema no ha entès i no ha acollit una noia i la seva bessona que va viure amb dificultats és molt interessant. Realment és molt interessant i m'ha fet pensar en el llibre de la Sara Mesa per aquesta cosa del sistema, no? Del sistema que no entén allò que no es pugui etiquetar. És a dir, hi ha un moment al llibre de la Sara Mesa boníssim en què la nena una mica se n'enfot de la psicòloga perquè diu que la psicòloga s'està inventant coses i s'està inventant pel·lícules, no? I aquí és on penso amb el llibre de la Letitia, justament per aquest sistema que al final tot sovint fa allò que s'espera d'ell, que és etiqueta per aquí, etiqueta per allà, i total, el problema ja el trobarem. I el problema de vegades esclata, de vegades no. No sabem com serà l'edat adulta de Cassie, quan ja hagi passat l'època de ser Cassie, no? De tenir més de 14 anys, però això, no? I aquesta qüestió de sistèmica, de violència sistèmica, d'etiquetes per sistema, penso que és interessant i m'ha fet pensar en aquest altre llibre.
Societat disfuncional, un cop més.
Tornem-hi,
que
sí, sí.
Molt bé, escolteu, déu-n'hi-do la quantitat de llibres que porto anotats avui, partint d'aquest Cara de Pan de Sara Mesa, que tornem a recomanar i que ens ha portat per camins que van de Calvino a Nabokov, a Apollinaire, Grendel i Barba Blava, fins i tot. Per tant, Borja Bagunyà, Anna Vallbona, gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Joan Lluís, ben tornat.
Gràcies.
Com anem?
Anem bé, fem el que podem,
exacte,
com sempre.
Escolta, avui vens amb un d'aquells noms que la literatura canònica ha col·locat allà al segle XX.
Sí, sí,
com un dels... I em pregunto el vincle que sempre ens portes, i en aquest cas, on l'hem de trobar?
Aviam, amb Vladimir Nabokov, vols dir, hi ha un vincle amb Catalunya Nord. No passarem la frontera, ens quedem al nord de la ratlla, però sí que hi ha un vincle personal i literari discret.
És a dir, tens un vincle personal amb Nabokov, eh?
Sí, jo tinc un vincle personal.
Expliquem això.
Primer explico el vincle de Nabokov amb Catalunya Nord i després on jo hi rompo d'alguna manera, majestuosament. Nabokov, a l'època en què escrivia en rus, els anys 20, començament 30, viatjava bastant i li encantaven les papallones, com se sap, era un gran cercador de papallones. Llavors va anar fins a Perpinyà i de Perpinyà al Boló. I es va estar al 1929. De febrer 29 a abril 29, és a dir, 4 mesos, es va estar al Boló. Això és una cosa que ja pràcticament ningú sap. Jo ho vaig trobar en una revista universitària. I com que jo sóc del Boló, clar, em va provocar una emoció, diguem. Llavors, si va estar només 4 mesos perquè va fugir per culpa de la tramuntana. No suportava la tramuntana i l'entenc perfectament. És una cosa insuportable, jo sóc molt a favor de l'abolició de la tramuntana. I mentre era al Boló va treballar en dues novel·les diferents, una que es diu, les dues en rus, un que es diu Defense Lugin, que va d'escacs, i un que Desesperança seria, pel que he pogut veure, seria la traducció més adient. les va escriure en rus i les va traduir, aquesta desesperança, directament ell en anglès. I encara no havia passat a escriure en anglès, però ja es traduïa ell mateix. El que és curiós és que va fer dues versions diferents, als anys 30 i als anys 60, en anglès, d'aquesta novel·la, i la part, la petita part de Catalunya Nord és una mica diferent en les dues versions que jo he pogut veure. Es veu que arriba en una ciutat, que és Perpinyà, a la primera versió li posa X, diu, arribo a la ciutat de X. A la segona versió li diu Pinyan, li fa una mena d'elisió, així, a la primera síl·laba salta, Pinyan. I llavors es pot entendre que és Perpinyà. De fet, si em permets un parèntesi, perquè els francesos van adaptar Perpinyà en Perpinyan, que no són igual i que és estrany, perquè no van adaptar el nom quan es van apoderar de Perpinyà, no van adaptar el nom català, sinó el nom castellà. Perpinyan, i aquesta ciutat com es diu? Perpinyan. Llavors la van posar a la francesa Perpinyan. Per això hi ha aquesta diferència notable entre la versió catalana normal, que hauria de ser l'única, i la versió francesa, una mica que és un bunyol, diria jo, però vaja, és una opinió personal. Llavors, a Nabokov Perpinyà no li agrada gens, la novel·la diu que és una ciutat que fa pudor directament, i vol marxar. Llavors troba un lloc al Voló on hi ha un balneari, descriu el Canigó sense dir que és el Canigó, diu una muntanya que sembla el Fujiyama. Parla de vinyes, d'alzines, i de l'hotel del balneari de Voló que existeix, i del vent, parla molt del vent, i es nota que ja sent, com a narrador també fa jugar un paper bastant nefast al vent, ja que és el vent que el va fer fugir i que tornés nortenyà. Llavors, el vincle és només aquest, són unes quantes descripcions. Per mi és emocionant perquè sóc d'allà i quan ho vaig saber realment em va commoure molt, perquè l'hotel on es va estar Nabokov el conec, sé quin és, és a dir, i és un hotel als afores del Voló, directament a les alberes pràcticament, on anava, sortia i anava a cercar papallones. I jo quan era petitó anava a cercar espàrecs per allà.
Estem arribant a aquest vincle.
Sí, i per tant, quan vaig adonar que Nabokov havia vingut allà, va ser molt estrany perquè va venir a casa meva. No és que jo fes un pelegrinatge cap a la seva tomba o un lloc on va viure, no, és ell que havia vingut a casa meva als anys 20, d'acord, al 29, això, 50 anys abans que jo hi anés, d'acord. Però podia reconstituir, de fet un dia hi vaig anar i vaig imaginar-me, Nabokov sortint de l'hotel, on devia anar. I estic segur que vaig posar els meus passos en els passos de Nabokov. Cosa que no deixa de ser, encara que sigui 50 anys més tard, encara que sigui molt així evanescent, no va deixar de ser per mi un moment molt, 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 molt emocionant.
És bonic, és el pelegrinatge literari, no? Seguint un fantasma, sí, com ell seguia les papallones, que vés a saber si va caçar. Tu amb els espàrrecs tenies sort?
Sí, els espàrrecs creixen a temporada fixa. Les papallones, pobre, amb la tramuntana no se'n veu cap, per tant no crec que en veiés gaires.
No, Nabokov entre la tramuntana i la pudor de Perpinyà, i ara que no sé si va sortir-ne... No m'estranya que no el tinguin allà glorificat, perquè la imatge que va donar...
Sí, és poc agradable, vaja.
En tot cas, ens quedem amb la seva literatura i amb el record tan bonic de les teves passes darrere de les seves. Gràcies, Joan Lluís.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabem avui un cop més amb la veu de Nina Simone, en aquest cas, aviat és dit, versionant Leonard Cohen. Amb vosaltres, Dolors Joanola a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Nina Simone, Suzanne.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China.
kiss when you mean to tell her that you have no love to give her. She gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. Oh, you touched her perfect body with your mind, yeah. Now Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. Yeah, 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 yeah. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you won't travel with him, and you won't travel blind, 'cause you think maybe you can trust him, 'cause he's touched your perfect body with his mind. Takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look between the garbage and the trust her.